El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Seguim encara fora de Sabadell. La invasió russa a Ucraïna fa pràcticament 50 dies que dura i l'evidència ja fa setmanes que ha deixat clar que no serà una guerra curta. Les conseqüències per la població civil són més que evidents en les cròniques i les imatges que arriben des de ciutats com Mariúpol o Butxa. En les últimes hores hem sentit el fiscal en cap del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, explicar que Ucraïna és l'escena d'un crim. Khan ha visitat la ciutat per determinar si s'han produït crims contra la humanitat, la ciutat de Butxa. A més, el govern rus ha amenaçat en reprendre els bombardejos sobre Kiev si les tropes ucraïneses ataquen territori rus o fan accions de sabotatge. En tot aquest context, ens preguntem què ha de passar en les pròximes setmanes. En parlem amb Rafael Grassa, que és professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia a vosaltres.
En quin punt es troba ara mateix la guerra ucraïna, professor? Perquè sembla que els mitjans hem tret una mica el focus, ja no el posem tan directament, no?, sobre el que està passant sobre el terreny. En quin moment diria vostè que es troba aquest conflicte?
Aviam, el conflicte es troba en un moment d'estancament i d'estabilització de posicions. Recordem, Rússia sembla haver tornat a la idea que prèviament tenien la major part dels analistes, suposant que hi hagués hagut guerra, que recordem era una qüestió que la majoria i jo mateix pensàvem que no es produiria, que és fixar-se en el flanc est i sud d'Ucraïna, és a dir, intentar assegurar un corredor entre Crimea, que recordem va ser annexionada per Rússia el 2014, tot i que era una zona regalada per la Unió Soviètica en el 1954, que mai havia estat fins aquell moment ucraïnesa, i fer aquest corredor des de Crimea fins al Donbass, és a dir, les províncies de Donetsk i Lugansk, i per això era vital, i sembla que està a punt d'aconseguir-ho, controlar Mariúpol, que és un port que dona al mar d'Azov, que és un mar interior que comunica en el Mar Negre. Recordem, en principi han anat abandonant les posicions de Kiev i de la zona voltant, tampoc hi ha bombardejos sobre la zona occidental, més propera a Polònia, i en aquest sentit hi ha un cert estancament, les tropes ucraïneses han anat recuperant posicions i sembla que el que es vol ara és efectivament controlar el Donbass, que tindria que veure amb el que amb les negociacions els russos havien exigit, que és que Crimea i el Donbass fossin considerats russos o com a mínim tornaríem aleshores a la situació del 2014 i 2015 amb els acords de Minsk que poguessin ser part d'una federació ucraïnesa amb capacitat de gran autonomia. Aquesta és la situació, una certa estabilització que, com dieu, podria pressuposar setmanes o fins i tot un parell de mesos de conflictes en aquest sentit per aconseguir això. Recordem que també Odessa ha quedat de moment relativament lliure, però que Ucraïna no pot tenir accés al Mar Negre en aquest moment. Estabilització, cert estancament, sensació que les dues parts, i en particular Rússia, vol aconseguir posicions clares per tornar a la taula de negociacions i aleshores en allà tornar a plantejar els temes. Val a dir que, pel que sabem, tot i que no hi ha hagut conversacions presencials des de les d'Estambul, tot i que hi ha hagut ofertes de fer-les a altres països, sí que ens consta que continua havent-hi pràcticament diàriament converses per internet, però que no hi ha hagut avenços importants amb les postures de les dues parts.
En tota aquesta situació i en tot aquest conflicte, qui està perdent més és clarament la població civil, no? Aquests dies estem podent veure imatges des de Mariúpol, per exemple, que fan estremir, no?, les que explicàvem també de Butxa. Hem de preveure que la crueltat segueixi sent així en aquestes zones de les que estàvem parlant ara, les zones on pot centrar-se més tot plegat, que és a la zona est i sud d'Ucraïna, o podríem anar en una altra fase en aquest sentit?
A veure, la guerra sempre es cura amb els civils, i més la guerra que es lluita a centres urbans. I en aquest sentit es tractava de controlar ciutats. Més enllà dels crims contra la humanitat, dels crims de guerra que pugui haver-hi, que això està per veure, òbviament no hi ha genocidi en el sentit tècnic de la paraula, això és mera politiqueria, els comentaris en el sentit tècnic de la paraula no hi ha, però ja és prou greu que hi hagi crims potencialment de guerra i delictes contra de l'ésser humanitat o delictes contra la humanitat. L'important és que els civils pateixen i molt, i recordem a més és per tots els cantons, uns perquè s'estan posant a les files ucraïneses, recordeu que hi ha hagut molts civils que s'han allistat voluntàriament, i perquè efectivament Rússia vol conquerir aquestes situacions. Per tant, jo em temo que continuaran havent-hi situacions d'aquestes. Delictes d'aquest estil, malauradament, hi ha hagut a totes les guerres des de la del Vietnam, incloent-hi aquesta, i, per tant, em temo que tornarem a veure imatges desoladores des d'aquest sentit, i més perquè en les últimes dues setmanes Rússia ha volgut assegurar aquestes posicions. Per tant, sí, certament tornarem a veure destrosses i problemes amb la població civil, especialment en aquesta àrea del est i del sud d'Ucraïna.
Avui llegia, no, que aquests territoris són precisament els de parla russa, no, dins d'Ucraïna, i no sé si això entraria una mica en contradicció amb allò que deia, doncs, en el seu moment Vladimir Putin, no, d'anar a salvar, no, la població russa d'Ucraïna, la gent que parlava rus a Ucraïna, els russoparlants.
Val, sí i no. És a dir, tota aquesta zona, també Odessa era una zona bàsicament amb un nivell... És a dir, tota la zona est, frontera amb Bielorússia, amb Belarus, i diguem-ne, tota la zona que dona al sud del Mar Negre és bàsicament la zona més russòfona, tradicionalment. Però hi han zones diverses. Recordem que des del 2014 hi han trossos de el Donbass, de Lugansk i de Donetsk, que estan, cometes, alliberats i que són considerats independents, com a repúbliques independents per Rússia, que són zones russòfones. Però, efectivament, aquesta no és una distinció clara. El que es tracta és de controlar el territori. Rússia va dir que els russòfons passessin cap a l'altre cantó de la frontera. Alguns ho van fer amb els corredors humanitaris unilaterals que va fer Rússia només cap al seu cantó, però no és que sigui totalment contradictori, forma part d'aquesta qüestió de demanar això. Haig de dir que jo crec que això sempre ha estat una excusa per part de Rússia, és a dir, la preocupació per l'estatus de la població russòfona a l'antiga Unió Soviètica, incloent-hi les repúbliques bàltiques, Letònia, Lituània, Estònia, no ha estat mai una preocupació especialment important de Putin. És un pretext que s'utilitza des d'aquesta perspectiva, però sí que és cert que aquesta és una zona bàsicament russòfona, i el que hi havia en els acords de Minsk era això, la possibilitat de que hi hagués una federació amb mecanismes autònoms, i una cosa important que estava en els acords de Minsk, que era que n'hi hauria hagut prou amb la votació contrària de dos, diguem-ne, comunitats autònomes o regions, com s'haguessin dit amb el canvi de la Constitució que no es va produir a Ucraïna i que s'havia pactat després de la intervenció del 2014, perquè no es pogués entrar a una institució internacional, la qual cosa, amb les dugues del Donbass, assegurava a Rússia que no hi hauria entrada amb l'OTAN, que en principi és el que pretén, i el que ha a hores d'ara Zelensky ja ha dit que estaria disposat a considerar, perquè tampoc és que estigui amb una agenda molt alta de l'OTAN l'entrada d'Ucraïna, a diferència del cas de la Unió Europea, on, recordem-ho, la presidenta de la Comissió ha dit que s'aniria ràpid, però la decisió no és de la Comissió, és dels 27 estats membres.
Deixem que, precisament ara que em parla d'Europa, ja com a última pregunta a l'entorn d'aquesta qüestió, li volia preguntar precisament per aquesta qüestió, per la Unió Europea, per Europa-Espanya. Què és el que ha de passar? Què és el que han de fer aquests 27 països, i en concret Espanya, en l'escenari que ara s'obre?
Jo crec que el que estan intentant fer, pressionar, però haig de dir que abans de la crisi, abans de la guerra, i ara trobo a faltar política. Trobo a faltar intents de fer de mitjancers, d'acostar. És veritat que ho va fer Macron, és veritat que ho ha intentat fer Scholz, però la Unió Europea com a tal, des de fa mesos, no ha intentat tenir una política més activa, diplomàtica, respecte a Rússia. I caldrà fer-la.
De fet, les declaracions de Borrell no sé si anaven a la línia diplomàtica, tampoc.
No, per això et dic que aleshores una cosa és les pressions, però mai han d'estar els canals diplomàtics tampoc, perquè tard o d'hora t'hauràs d'entendre. La situació dels Estats Units és diferent, però tornem a recordar que a la Unió Europea no hi ha acord de moment sobre la un tancament de les importacions de petroli o de gas de Rússia, perquè encara estem en un moment de l'hivern i perquè per molts països, començant per Alemanya, són capdals des d'aquesta perspectiva. Per tant, les pressions continuaran, les sancions econòmiques, però trobo a faltar una visió més diplomàtica. En aquest sentit, jo crec que l'ideal seria que amb la Unió Europea els càrrecs generals, no els dels estats, tinguessin un repartiment de papers i que hi hagués algú que parlés més de sancions i altre que parlés més de possibles relacions diplomàtiques, o que no en parlés, però que ho fes, diguem-ne, des d'una perspectiva diplomàtica. Insisteixo, tard o d'hora aquesta guerra acabarà i Rússia continuarà estant on estava. I, per tant, serà, com des de fa segles, un problema per a Europa des d'aquesta perspectiva, i la perspectiva d'Europa ha d'estar coordinada amb la de l'OTAN, però no és la de l'OTAN, perquè l'OTAN hi ha Estats Units com a potència dominant, Canadà, i la resta sí que són països europeus. I recordem que dins dels països europeus també hi ha diferències. Per exemple, els dos discurs de la Unió Europea, els que estan qüestionant la primacia del dret comunitari, tenen postures diferents. Polònia està més a prop d'Ucraïna, com hem vist en els últims viatges, mentre que Hongria continua tenint una postura molt més, diguem-ne, pro-Rússia tradicional. Ja estem parlant de dos governs conservadors i discurs amb la política general de la Unió Europea. Recordem que Hongria s'ha negat a que passessin pel seu territori convois que portessin armes cap a Ucraïna de la Unió Europea, i que, tot i que ha donat suport a les sancions, té una postura diferent en aquest sentit. Això també ho veuen els ucraïnesos, perquè recordem que Zelensky s'ha negat a una visita d'alt nivell amb ell del president d'Alemanya, dient que Alemanya té interessos amb el Nord Stream 2, el canal de gasoducte. Però això és una mica part de les positures. Amb relacions internacionals i sobretot amb negociacions de conflicte, sempre diem que l'important no són les positures, el que dius als altres, sinó els teus interessos i necessitats. I els interessos i necessitats de la Unió Europea són que caldrà arribar en algun moment amb les sancions que calgui, amb les crítiques que calgui per evitar que reprodueixi una agressió com la d'Ucraïna, que Rússia tingui una relació raonable amb la Unió Europea, perquè, insisteixo, Rússia està on està i no canviarà en els propers segles la seva posició geogràfica, geopolítica i geoeconòmica. I així com amb el petroli és relativament senzill trobar altres proveïdors, en el gas és molt més difícil, perquè el gas, com ja hem dit diverses vegades, necessita infraestructures més complicades pel seu transport, siguin gasoductes fixes, terrestres o marítims, o mixtes, o siguin importacions amb vaixells, gas liquat, que implica primer liquar-lo, després regasificar-lo, per tant, és costós. I recordem, a més, que des de la pandèmia i des de la crisi del 2008, tots els nolis, els fletes marítims, estan enormement costosos i, a més, amb un cert estancament, i que això ens està provocant una crisi de subministraments de semiconductors i d'altres productes importants.
Senyor Grassa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, com sempre, el professor de Dret Internacional Públic de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies i que tingui una bona Setmana Santa.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Que vagi molt bé. Adéu.